Ràdio Estel. Són les 5 de la tarda.
Alzheimer, Parkinson, fibromiàlgia, danys cerebrals... Tens inestabilitat al caminar o poca mobilitat o problemes cognitius? Truca al 93 532 52 88 i demana cita amb els especialistes de Memory Center. Neuropsicologia, neurofisioteràpia, realitat virtual, Perfetti, logopèdia... Tecnologia d'última generació en un espai reconfortant. Valoració gratuïta als oients de Ràdio Estel. 93 532 52 88. Rosselló 154 de Barcelona. bcnmemory.com. I tu, quan pots triar, què escoltes?
Jo, Ràdio Estel.
Sempre?
Cada matí. No falla. Ràdio Estel.
Ràdio Estel. 25 anys amb tu. Salut natural per tothom. L'espai on trucar i resoldre els teus dubtes sobre salut és tan fàcil com això. Trucar. De dilluns a dijous a 12:45 del migdia, els doctors de l'espai resoldran les teves preguntes. Truca'ns al directe al 93 409 2771 o 93 409 2772. Apunta 93 409 2771 o 93 409 2772. De dilluns a dijous a 12:45 del migdia, Salut Natural per tothom a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratoris Maine.
De dilluns a divendres a 6:45 de la tarda, Àgora, actualitat i reflexió social a Ràdio Estel. Debats, educació, lleure, cultura, propostes, novetats i actualitat. Tot això és el que podràs trobar a Ràdio Estel cada dimecres a 6:45 de la tarda. I és que a Ràdio Estel fem família. T'hi apuntes?
Ràdio Estel.
El coronavirus ens ho ha posat difícil per fer directes, però com que volem que continuïs gaudint dels teus programes, hem seleccionat els millors de cadascun. A continuació t'oferim la reemissió d'Es gran ser gran. A Ràdio Estel, temps de benestar, un espai dedicat a viure més i millor. Cada dia de dilluns a divendres amb Marc Rius. Avui, a temps de benestar, és gran ser gran.
Bona tarda, Catalunya. Bona tarda, Andorra. Molta salut per totes i tots. És dijous i passen uns minuts de les 5 de la tarda. Tenen sintonitzat Ràdio Estel i això és Temps de Benestar. Avui és gran ser gran. Un programa fet, pensat i dirigit per professionals del món de les nostres residències i dedicat a les persones que vulguin estar ben informades sobre la salut a totes les edats, però en especial a la tercera edat. En cada programa comptem amb experts en cuidar i ajudar a la gent gran i demostrar quant de gratificant pot ser ajudar a les persones que més ho necessiten. També tindrem notícies. Parlarem de feina amb la bossa de treball. Com sempre, contestarem els oients amb la consulta del treballador social. Comencem. Salutacions a l'equip del programa que ara mateix els presento. Com sempre, a les vies de so, José Matoses i Raúl Delgado. A la direcció, Josep de Martí. Bona tarda.
Molt bona tarda, Marc.
A la consulta del treballador social, Carles Reixà. Carles, hola, bona tarda.
Bona tarda, Marc.
I a la conducció, Josep de Martí. Qui us parla? Marc Rius. Abans de començar, escoltem un consell.
Si convius amb una persona que pateix Alzheimer o un altre tipus de demència, recorda que els malalts tenen uns requeriments energètics i nutricionals iguals o molt similars al de les persones de la mateixa edat no afectades per la malaltia. Per això és molt important cuidar la seva alimentació i també hidratació, especialment en els mesos de calor.
Avui, com fem cada dijous, coneixerem diferents aspectes i eines del món de les nostres residències. Ens presenta i condueix els convidats d'avui el senyor Josep de Martí, que és jurista i gerontòleg. És professor del màster en gerontologia social de la Universitat de Barcelona. director d'Inforesidències i patrocinador d'aquest programa. Endavant, Josep.
Què tal? Bona tarda. I bona avui tarda. Continuem parlant. Te'n recordes que ahir parlàvem d'això de les zones blaves?
Sí.
Que dèiem, aviam, ens diuen els metges i ens diuen els geriatres, aviam, si tu vols viure 80 anys, fes cas al metge. Sí. Però si vols viure 100 anys, necessites algú més. Per començar, o necessites uns pares que hagin arribat als 90 i pico, o necessites alguna cosa que no se sap exactament què és, perquè si segueixes tots els consells, però la teva genètica no està predisposada que visquis 100 anys,
no els vius.
Ho tens força difícil. I ahir vam començar a parlar d'això, d'aquests llocs que s'han anat investigant, i diu, com és que hi ha uns llocs al món on de sobte hi ha molta més gent que arriba, no als 80, sinó als 100 anys?
Sí.
Aleshores, sembla que no és tant el lloc, sinó la barreja dels gens, i després també uns hàbits de vida. Un investigador que ho va estar investigant i que després va escriure un llibre pel National Geographic, va trobar que eren a Costa Rica, un lloc que es diu Nicoya, al Japó, a una illa que es diu Okinawa, a Grècia, una que es diu Icària, que sembla que on s'ha de viure molt bé, doncs a Icària, no? Després a Itàlia, a l'illa de Sardenya, i una cosa una mica rara, una vall de Califòrnia que es diu Loma Linda. A més, no em diguis amb aquest nom, Loma Linda.
La illa de Sardenya hi vaig estar, si ho arribo a saber, m'hi quedo.
Home, t'hauries de quedar com a mínim uns quants anys per arribar-hi. Aleshores, què passa? Diuen, no és tant aquests llocs que tinguin alguna cosa màgica, que potser també, però més que màgia, el que diuen és que normalment la gent que viu en aquestes zones no menja gaire, això que sembla que menja... A més, menja amb poca carn i molta verdura.
Clar.
A més, diuen que molts d'aquests llocs, la gent que arriba a viure 100 anys, o no tenen cotxe, o l'han fet servir poc durant la vida, i han hagut d'anar caminant d'un lloc a l'altre, i després una cosa molt important, tenen relacions socials. Diuen això, ho hem parlat moltes vegades, quines són les tres plagues que maten a la gent gran sense necessitat? La solitud, l'avorriment i el sentiment d'inutilitat. Sembla que en aquestes zones blaves han vençut la solitud, perquè diu, la gent té un sentit de vida, obren els ulls al matí i tenen alguna cosa que els anima, tinc alguna cosa a fer.
Oh, i tant.
Després, no se senten sols, se senten útils.
Ben alimentats,
sa. Clar, el que passa és que... Jo em preguntava una cosa, dic, molt bé, aquest senyor del National Geographic no va passar per Catalunya o no va passar per Espanya, perquè jo és que estic segur que si busquem alguna cosa trobarien. I avui, en el programa d'avui, jo vull parlar, sense anar gaire lluny, tenim algunes coses, algunes zones aquí a Catalunya o Andorra, en el qual que puguem fer perquè la gent visqui millor després d'aquests anys que parlem parlant? Doncs avui parlem d'aquest tema.
És gran ser gran, a Ràdio Estel.
Un programa patrocinat per inforesidencias.com. Necessites trobar una residència per a la gent gran adequada i que puguis pagar? Cerques un centre de dia o un servei d'ajuda a domicili? Entra a inforesidencias.com i podràs conèixer tota la informació, els preus i la disponibilitat de més de 700 centres diferents. I si ho prefereixes, deixa el teu nom i telèfon i contactaran amb tu les residències que més s'ajustin a les teves necessitats. Recorda-ho, inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància.
I algú es pot estar preguntant, aviam, on em refereixo? On és
anar?
Aquest lloc? Doncs jo ho sento, a mi em poden acusar una mica de ser massa barcelonita, però avui no parlem de terres llunyanes, avui parlem de Barcelona.
Bueno.
Vale, que és interessant, perquè normalment portem molta gent de fora de Barcelona, però avui volíem parlar de Barcelona, i qui millor ens pot parlar d'envelliment i Barcelona que la Gemma Tarafa, que és la regidora de Salut, Envelliment i Cures de l'Ajuntament de Barcelona. Benvinguda, Gemma.
Bona tarda.
Bona tarda.
I moltes gràcies d'estar amb nosaltres.
A vosaltres.
I, clar, Barcelona és una ciutat jove, dinàmica, internacional, que passa moltes coses, però també és una ciutat on hi ha molta gent gran, no?
Sí, mira, Barcelona té 350.000 persones, un 21% de la població que ja té més de 65 anys. Això vol dir que també tenim una esperança de vida de les més altes d'Europa. Ara parlàveu dels centenaris, de les zones del món on hi ha centenaris. Aquí tenim una mitjana de vida de 86 anys. Les dones, mitjana, això vol dir que tenim dones centenàries i dones que en viuen 60 o 70, i l'home de 80, per tant. En aquest sentit, també tenim una població molt envellida i que envelleix a marxes forçades. Per tant, en aquest sentit, tenim una població molt envellida amb gent que fa un envelliment actiu i gent que té un envelliment associat a la dependència i que calen uns tipus d'acompanyament diferents a la població que té un envelliment actiu, no? Jo crec que era molt interessant el que comentava abans d'aquestes poblacions del món. I jo sempre dic que al final són els determinants socials de la salut el que fan que vivim millor i més anys. I què vull dir amb els determinants de la salut? Una persona que té una bona ocupació o que té ocupació, una persona que viu en una bona llar, que viu acompanyat d'un entorn social, que s'alimenta bé, etc, té uns determinants socials de la salut molt millors, per tant, té més possibilitats de viure més anys i amb millor qualitat. I vivim una societat on hi ha moltes mancances, però que hi ha determinants socials de la salut que ens acompanyen a tenir esperances de vida més llargues i qualitat de vida, que no sempre va associat l'esperança de vida a la qualitat de vida.
Doncs nosaltres al programa moltes vegades parlem que hi ha l'envelliment, sí, envelliment, fas molts anys, però arriba un moment que quan parles d'envelliment hi ha com dos envelliments. Si una persona arriba a gent gran i té 85 anys, però com a Okinawa, o sigui, doncs té recursos econòmics, té una família, està més o menys bé de salut i té una vida, doncs, diguem-ne, no és un problema per la societat o per els seus veïns. Però a Barcelona hi ha molta gent que viu sola, eh? Que sí? Gent gran que viu sola.
Exactament. Nosaltres cada any fem des de l'Agència de Salut Pública un informe de salut, i aquest any, que nosaltres, si us hi fixeu, la regidoria és de salut, envelliment i cures, o sigui que per nosaltres aquest és un dels temes importants de mandat, el repte de l'envelliment. Normalment parlem de que arribem tard amb el canvi climàtic, també arribem tard amb el canvi demogràfic, eh? Tenim una població molt envellida, i això també ho dic en sentit no negatiu, eh? Sinó en sentit d'un repte. Jo crec que és un dels reptes d'aquest segle, i que a vegades va associada a una solitud no volguda. D'aquests 350.000 persones grans que tenim a la nostra ciutat, hi ha 90.000 persones a la ciutat de Barcelona que viuen soles.
Déu-n'hi-do. Sí? O sigui, hi ha més gent gran que viu sola que les capitals de moltes províncies.
Sí, que tenim moltíssima població i 90.000 que viuen soles.
És impressionant, eh?
Per tant, per nosaltres hi ha un repte molt important, que és com acompanyem, diguéssim, l'envelliment. I amb quan acompanyem vull dir que aquí podem fer-hi diferents mirades, no? És veritat que hi ha una part de la població que envelleix amb una problemàtica de salut associada al propi envelliment i, per tant, també associada en molts casos a una dependència. Per tant, aquí cal activar molt millor i qualificar molt millor serveis per acompanyar l'envelliment, però ja en tenim molts a la ciutat, per exemple, la teleassistència. La teleassistència és un servei molt ben valorat pels ciutadans de Barcelona i té, a dia d'avui, ja 100.000 usuaris connectats a la teleassistència. Per tant, aquest podria ser un servei. Després en podem comentar d'altres, no?
Una cosa, ara mateix, si algú ens està escoltant i diu 100.000, jo voldria ser un d'aquests. Suposo que ha d'anar als serveis socials. No és un servei de teleassistència pròpia. Has d'anar al treballador social que li toca i
sí,
parlar.
El que passa és que teleassistència també la prescriu al CAP. Vull dir que la teleassistència és un servei que, a diferència d'altres serveis que estan associats o a la renda, la teleassistència és un servei que aquestes 100.000 persones són aquelles persones que necessiten ser monitoritzades o acompanyades d'alguna manera i que en molts casos viuen soles. Per tant, és un servei que ens ajuda molt, en cap cas substitueix l'acompanyament de persona a persona, eh? Però sí que ens permet que aquelles persones que viuen soles i tenen alguna problemàtica la puguem acompanyar bé com a administració. El tema dels serveis és un tema clau, però per mi, quan posem la mirada de l'envelliment i altres aspectes. Per exemple, vivim en una ciutat que no està preparada per aquest volum de població de gent gran, no? Quan un surt al carrer i camina, hi ha baranes a les parets, quan no. Algú ho necessita, hi ha bancs per seure de tant en tant, hi ha espais d'ombra confortables perquè la gent gran que vulgui sortir i que pugui sortir, evidentment, ho pugui fer. Per tant, també estem treballant amb l'àrea d'urbanisme de l'Ajuntament de Barcelona com podem fer una ciutat més amable i més vivible per les persones grans. I això ho anem fent amb les persones grans. Però aquesta és una mirada que normalment no tenim sobre la taula, i que l'espai urbà és importantíssim que el fem adaptat al repte demogràfic que tenim. I la gent gran és una part importantíssima de la nostra ciutat que s'ha de sentir confortable en l'espai públic, també.
I en aquest programa hem tingut convidats durant els últims anys, han vingut de Radars, que és un projecte que segur que...
Sembla que jo recordi de ciutats amigables amb la gent gran.
Ciutat amigables amb la gent gran, després han vingut gent, amics de la gent gran, o sigui que la qüestió és, hi ha moltes iniciatives, però des de l'Ajuntament anem bé, diguem-ne, o és una qüestió que ara hem d'estar molt preocupats, com amb el canvi climàtic, que sembla que podem fer mil coses, però, escolta'm, cada dia ens donen una notícia pitjor. Amb el que és atenció a gent gran i sobretot als que viuen sols, podem ser una mica optimistes?
Jo crec que anem bé, però en cap cas hem de ser cofoistes. Eh? O sigui, jo crec que hi ha un repte importantíssim, com el que us deia, d'aquest canvi demogràfic, i per tant, nosaltres potser remarcar-vos alguns dels aspectes. Nosaltres estem treballant el tema de com abordar aquests serveis. Per exemple, tenim la teleassistència, també tenim el servei d'atenció domiciliària, el SAT, que també atén a 24.000 persones de la nostra ciutat, que moltes d'elles són persones grans amb dependència, però persones grans. També tenim el tema dels radars, dels vincles, sobretot per acompanyar doncs, el tema de la solitud o la connexió de la gent gran. Tot el que estem treballant amb la millora de l'espai urbà. També estem treballant el tema de com podem aprofitar la formació i el coneixement de les persones grans. Les persones grans són les que han construït la ciutat que vivim i quasi que els hi devem tot el que tenim en aquesta ciutat. Clar. Aquestes experiències, com les podem interrelacionar amb altres generacions, no? I un tema molt important, o dos temes molt importants, un és el tema que estem treballant intensament, el tema de les superilles de les cures. Què volem dir amb això? Tractar de que tinguem una ciutat, ara la tenim organitzada en districtes i en barris, puguem baixar més la lupa, no?, i tornar una mica al que seria la part més humana d'un poble, no? Tornar més a la lupa i fer espais de població entre 800 i 1.000 i pico persones on aquelles persones tinguin la proximitat dels serveis molt més a prop. No siguin elles les que s'hagin de desplaçar a 25 finestretes, sinó que tinguem la interacció dels serveis en aquests propis espais i els puguem acompanyar molt més, sobretot a la darrera part de la seva vida.
Això és un somni o és una realitat?
Això és una realitat que estem començant a treballar. La nostra idea és poder desplegar dos districtes en aquest primer any i mig i després que cada districte tingui un espai així per anar-lo reproduint. És una mirada de la ciutat, que hem de fer una ciutat més humanitzada. Tenim una ciutat molt avançada en molts aspectes, però encara poc humanitzada en altres. Que tinguem 90.000 persones soles, que no tinguin cap tipus de xarxa, és un repte que tenim com a ciutat. I l'administració s'ha de connectar molt millor amb les xarxes comunitàries i amb aquests espais de superilles de les cures ho anirem fent al llarg dels anys, però no és un somni, no. Estem, els equips i la maquinària de l'Ajuntament comença a treure fum per poder fer això efectiu.
El nom és maco, superilles de les...
A mi em sonaven les superilles físiques, aquelles urbanístiques, sí, sí. Que han convertit carrers en zones semipeatonals.
És que treballem conjuntament amb aquestes. La idea és que les superilles físiques i les de les cures físicament puguin coincidir, sí? I per tant, perquè entengueu l'exemple, una persona que necessita teleassistència però que necessita SAT, que necessita radars i que necessita vincles, no tingui quatre referents de l'Ajuntament diferents, sinó que en tingui un i puguem aproximar molt més els serveis.
I és possible que jo hagi pogut llegir algun article sobre això?
Sí. Sí. Nosaltres hem començat a treballar i, de fet, ho estem treballant amb un equip bastant important.
Potser vaig llegir alguna cosa sobre això.
Amb diferents àrees de l'Ajuntament, no? Vull dir que és una cosa que no és un somni.
Sí, pues me n'alegro molt. I una cosa, perquè hem d'anar acabant, em sembla...
Es queden uns 10 minuts.
Ah, bueno, és que, no, encara tenim temps de parlar. Aleshores, per desgràcia, aquest any, pel coronavirus i per mil coses, no tindrem el World Wide Mobile Congress, perdó, però a Barcelona tenim, per un costat, som supertecnològics, però per una altra banda sembla que això de la gent gran i la tecnologia, pues, que estan xocats, que no... Però ha dit abans, ha parlat del programa Vincles. I em sembla que en el programa Vincles estem barrejant tablets amb gent gran i les fan servir, no? Ens pots explicar una miqueta això del programa Vincles?
Jo crec que aquí tenim un repte com a ciutat, però també com a societat, no? Evidentment, la tecnologia ens és útil i ha de ser-hi present, però també el repte que tenim és que la tecnologia estigui al servei de les necessitats reals que té una societat. Per tant, jo crec que en cap cas la tecnologia substituirà l'acompanyament humà, no hi ha res millor que tenir algú al costat que et pugui acompanyar, per tant, no és l'aspiració de l'Ajuntament, però sí que ens ajuda a connectar aquelles persones que no ho estan, com és el cas de Vincles, o a poder monitoritzar-les i acompanyar-les en el cas que tinguin un problema de salut, com és el cas de la teleassistència.
Hi ha caps que el metge visita mitjançant la tauleta o l'ordenador.
Per tant,
pots parlar amb el metge.
Jo resumiria potser amb dos frases, a dir, la tecnologia benvinguda, però benvinguda sempre i quan també estigui a l'abast dels reptes que tenim com a societat. És la tecnologia la que s'ha d'adaptar als reptes que tenim com a societat i, sobretot, fer-la en pedagogia. Una tecnologia que no s'explica bé per una persona que no ha crescut, que és analògica i no ha crescut en un procés de la seva vida o de la seva maduresa al costat de la tecnologia, si no li fem pedagogia, difícilment s'hi podrà connectar.
Ah, perquè som, en el fons, som immigrants digitals, no? Hem arribat a aquest món digital, igual que... Escolta'm, una cosa, parlem, hi ha una cosa virtual, hi ha tablets, però Barcelona també està fent molt més que es toca és Barcelona Cuida.
Sí.
No? Què és Barcelona Cuida?
Barcelona Cuida, quan vàrem veure que és molt important... Ja tenim molta gent gran o molta gent amb dependència, que no sempre va associat, però el que crec que també hem de posar en valor és que tenim molta gent que també dedica la seva vida a tenir cura d'algú.
Clar.
O un fill malalt, o una persona dependent, o una parella que s'ha fet gran i necessita la seva cura. Per tant, tenim moltíssima població que té cura d'algú totalment invisible, que jo crec, que jo sempre dic que aquestes són les persones que han sostingut la nostra societat, perquè els altres puguem anar a treballar o puguem fer qüestions o puguem avançar en altres aspectes, i algú que té cura dels nostres familiars, de les nostres persones grans, dels nostres petits. Barcelona Cuida, sobretot, el que fa és un espai que tenim a l'estació de França, ubicada, i que ara es traslladarà en breu, que també té un telèfon que és el 93 413 21 21, i que sobretot fa tres tipus d'acompanyament: físic, online i telefònic, emocional, jurídic i laboral, per a aquelles persones que tenen cura d'algú, que no tenen ni temps per tenir temps per elles mateixes, però que tenen moltes preguntes emocionals, jurídiques o laborals, i que aquí els acompanyem juntament amb totes les entitats de la nostra ciutat. Tenim una relació de xarxa amb 2.000 entitats de la nostra ciutat, que si algú ve i diu: jo sóc una persona que estic cuidant algú que té Alzheimer i tinc un problema perquè no sé a qui contractar perquè m'ajudi, doncs nosaltres l'assessorem i a part li diem: mira, a Barcelona hi ha 5 entitats que treballen el tema de l'Alzheimer, i els redirigim cap allà. O sigui, interaccionem amb el treball comunitari de les entitats i nosaltres fem aquest assessorament emocional, jurídic i laboral. Ja han passat en aquests 6 mesos a voltant d'unes 800 persones per una tipologia o altra de consulta.
Sembla interessantíssim. Recordem que és 93-413-21-21 i que físicament és a l'antiga... Bueno, dic estació, sí, de França, no és antiga.
A l'estació de França, i el mes de maig estarà, sí, a Viladomat 127. O sigui que estarem encantats de que tots els oients... Perquè aquest és un servei que hem de fer referent a Barcelona, a Catalunya i a Europa, i hem de fer nostre i hem de poder acompanyar a totes les persones que tenen cura.
I una pregunta: com afronta a l'Ajuntament el fet que cada cop hi hagi més gent gran i cada cop, i en un futur proper, hi hagi menys gent que pugui cuidar aquestes persones? Perquè cada cop ens faran falta, a l'haver-hi més gent gran, més gent que cuidi. Cada cop hi ha menys gent que s'hi vol dedicar o hi ha menys gent jove que s'hi pugui dedicar.
Nosaltres, això és veritat, a vegades quan una ha de posar edat o gènere al cuidador, sí, són dones del voltant de 60 anys, i aquesta, sí, és una realitat i un repte que tenim. Aquí també hem de poder veure, per exemple, el que us deien de les illes de les cures podran ser més compartides, per tant, en aquest sentit, és un tema que ens ha de poder ajudar, i l'altre és com els serveis municipals, que no arriben algunes d'aquestes persones que cuiden, ho puguin fer, i l'altre és serveis o espais com el Barcelona Cuida, també poden acompanyar aquestes persones que cuiden, i de quina manera que no hagin de dedicar ni tant esforç ni tantes hores. Per tant, esperem que tot això que estem desplegant pugui assolir aquest repte, però evidentment al final de la cura ens n'haurem de responsabilitat tots, joves i grans, perquè al final tots serem grans.
Doncs moltíssimes gràcies per haver compartit aquesta estona amb nosaltres. Gemma Tarafa, regidora de Salut, Envelliment i Cures de l'Ajuntament de Barcelona. Crec que un altre dia hem de venir, perquè crec que ens hem deixat moltes coses aquí al tinter.
Tornaré sempre que calgui.
O sigui, un altre dia parlem, i un dia parlarem d'un programa d'emergència social, el SAUB de l'Ajuntament. És importantíssim, té a veure amb residències, però d'aquest, si va bé, parlarem un altre dia, perquè si no podríem estar hores i hores i segur que ens deixaríem. Moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres.
Moltes gràcies a vosaltres.
I molt bona tarda.
Fins ara.
Esteu escoltant És gran ser gran, amb Josep de Martí i Marc Rius, un programa patrocinat per inforesidencias.com. L'atenció a la gent gran és una de les activitats que més llocs de feina genera. Vols treballar en una residència de gent gran? Entra a la borsa de treball de inforesidencias.com. Més de 700 residències la utilitzen. Inforesidencias.com. Trobar feina a un clic de distància.
Doncs una setmana més i estem a dijous i tenim aquí un altre cop la borsa de treball. I Josep i Marc, una setmana més, com sempre, reinen les ofertes de agricultor, infermer... Inclús avui també portem alguna de cuina, per exemple, en residències, i trobem que, si les analitzem, trobem que la residència Sant Lorenzo a Gavà busca un agricultor, que la residència Grusan a Barcelona Ciutat busca també un agricultor. Ja, per altra banda, a Olesa de Montserrat, la residència Sant Agustí busca, com no pot ser, un infermer o infermera, algo ja molt habitual, I també trobem que un nou centre de dia, que es diu Centre de Dia Vella Vida a Sant Boi de Llobregat, busca també un fisioterapeuta. També, per altra banda, trobem que si ens movem de Barcelona, que és província, anem a altres províncies com són Lleida, trobem que Desma Fundació Privada, que és una residència, busca un infermer o infermera i també un gerocultor o gerocultora.
La consulta del treballador social amb Carles Reixac.
La consulta d'avui ens la fa la Rosa des de Pallejà i ens pregunta: m'estic mirant els recursos i serveis d'aïda de dependència i veig que hi ha un servei que no havia sentit a parlar-ne mai, el servei d'assistent personal. Em podeu donar més informació? Bé, Rosa, estàs mirant una mica d'informació, jo ja el coneixia així una mica per sobre, i estàs mirant que és un servei que ja es va contemplar amb la llei de dependència quan es va promulgar ja fa més de 10 anys. És una figura professional que el que vol és ajudar i empoderar en el dia a dia les persones que tenen dependència. Sí que és cert que és un servei que pots tenir dependència i que, per tant, hi pots optar, però sobretot està orientat a persones que, a més, tenen algun tipus de discapacitat. He estat, a més, anant més enllà i veig que és un servei que s'ha mogut molt poc, és a dir, és un servei que és costós i sempre s'intenta, per part de serveis socials, donar altres serveis que siguin igual d'eficients, però que, a més, siguin un pèl més assequibles, com pot ser el SAT, pot ser també un centre de dia, i, per tant, és un servei que es dona bastant a gent que li cal molt, molt, molt. De fet, he estat mirant algunes dades i he trobat una dada curiosa, i és que he vist que l'any 2012, per exemple, a València, que és la nostra comunitat quasi veïna, a l'any 2012 va ser el primer cop que una persona va demanar aquest tipus de servei. 4 anys després, el 2016, eren 6 persones que havien concedit ja que els donessin aquest servei, i a l'any 2017 només en són 22, amb tota la comunitat valenciana. És a dir, que és un servei que va molt bé, però també és un servei que, per la tipologia, encara potser hauríem de desenvolupar més.
Necessites trobar una residència per a la gent gran adequada i que puguis pagar? Cerques un centre de dia o un servei d'ajut a domicili? Entra a inforesidencias.com i podràs conèixer tota la informació, els preus i la disponibilitat de més de 700 centres diferents. I si ho prefereixes, deixa el teu nom i telèfon i contactaran amb tu les residències que més s'ajustin a les teves necessitats. Recorda-ho, inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància.
Molt bé, doncs, Josep i Carles, ens veiem la propera setmana. Ens veiem dimecres vinent.
Fins dimecres.
Fins aquí és Gran Segran. Els agraïm la seva companyia i els emplacem per demà a les 5 amb el programa Temps de Benestar. Demà toca Recursos per una vida millor. Us esperem. Adéu-siau.
Passa la fortuna, estic dormint. I passa tan de pressa i tan callada. I el meu carrer fa tan poqueta estada que quan jo me n'adono ja fugit. Si l'espero de dia, ve de nit. Si la vetllo de nit, passa de dia. Jo penso que no en vol per companyia, que no li agrado prou i fuig de mi. Jo parella no deixo el meu camí, és potser per això que em té mania. I si ella és orgullosa, jo també. Fa molts anys que l'espero i mai no ve. Ara no espero més i faig la meua via. I vaig sense fortuna i vaig prou bé. I vaig sense fortuna i vaig prou bé. Si l'espero de dia, ve de nit. Si la vetllo de nit, passa de dia. Jo penso que no en vol per companyia, que no li agrado prou i fuig de mi. Jo per ella no deixo el meu camí, és potser per això que em té mania. I si ella és orgullosa, jo també. Fa molts anys que l'espero i mai